interns contra el assetjament sexual a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera. Una inspección extraordinaria, incidental, sobre los protocolos internos de acoso sexual y violencia de género.
Són les 12 i 4 minuts, més notícies a l'una en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 26 de febrer, i ja sabeu que l'últim dijous de cada mes coneixem una mica més el teixit associatiu de les Pitiüses. Avui aprofundirem una mica més en la trajectòria d'Eivissa Inn amb la seva directora, amb la Consuelo Guerra. Després farem comptes també amb l'assessora financera Raquel Corral, però també tenim un espai per l'actualitat. Parlarem de mobilitat, de la regulació d'entrada de vehicles a Formentera, del Formentera Eco, amb la consellera Verónica Castelló, i també del funcionament de la recepta electrònica i de la seva implantació a les farmàcies. Ens ho explicarà en detall na Fanny Juan, la farmacèutica Fanny Juan. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí amb nosaltres a la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morgantí al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12 i gairebé 6 minuts és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comencem la repassada a l'actualitat parlant de nou de migració, perquè ja són 17 les embarcacions irregulars que han arribat a les Pitiüses des de dilluns, amb 296 persones a bord.
Sí, la darrera embarcació es va interceptar ahir dimecres a les 9 de la nit al Caló de Sant Agustí a Formentera, i viatjaven 12 persones d'origen magrebí. Hores abans havien estat rescatades altres 42 persones quan encara es trobaven a la mar en dos barques, una a 25 milles al sud de Formentera i l'altra a 12 milles al sud-est de la Pitiüsa del Sud. Al conjunt de les Balears són 23 les embarcacions arribades aquesta setmana i més de 400 les persones rescatades. Molts dels recursos per atendre aquesta situació s'han vist desbordats. En aquest sentit, el director general d'Immigració i Cooperació del Govern, Manuel Pavón, assegura que el sistema d'acollida balear és pròxim al col·lapse. L'escoltam.
Nuestro sistema de acogida está al borde del colapso. En apenas dos días han llegado 15 menores de edad más. Y aún no sabemos cuántos menores venían en las últimas pateras.
A les Pitiüses, tots els migrants irregulars, que hi arriben han de passar obligatòriament per Eivissa, i això ha fet que l'embalat del port de Botafoc hagi superat la seva capacitat màxima.
Sí, la capacitat màxima d'aquest embalat és de 160 places, ampliable a 200 en casos d'emergència. En aquestes darreres hores s'han superat aquestes xifres, i això ha obligat a que molts dels migrants arribats a Formentera hagin estat traslladats directament a dependències de la Policia Nacional a Eivissa. Els migrants que són interceptats en aigües de les Pitiüses són traslladats a Eivissa, i els que toquen terra a Formentera inicialment se'ls acull a la carpa del port de la Sabina. Allà la Guàrdia Civil els fa una primera identificació i un grup recentment creat de la Creu Roja els ofereix una primera assistència abans de ser traslladats fins a la Pitiüsa del Nord. Na Francesca i Nalga Marina són dos d'aquestes voluntàries, les sentim.
Normalmente la primera atención es ver cómo están, cómo se encuentran después del viaje.
Proporcionamos un pack de comida, una manta, que es lo básico. Luego, una vez que la Guardia Civil ha hecho su tarea de hacer sus fichas, decimos de todos lo que estaban en las pateras, nosotros pedimos el permiso de hacer la entrevista uno a uno. Y se tria la pulsera verde o roja en base a su estado de salud.
Els consells insulars assumeixen la tutela dels menors migrants no acompanyats que arriben. En les darreres arribades s'han comptabilitzat 7 menors a Eivissa i 17 a Formentera.
I canviem ara d'assumpte, parlem de mobilitat, perquè el Partit Socialista i Unides Podem han denunciat al Defensor del Poble la decisió del Consell d'Eivissa de retirar la targeta de transport públic gratuït a les persones que no tinguin una residència legal. Asseguren que es tracta d'una mesura discriminatòria discriminatoria.
Sí, desde el pasado mes de desembre, les persones que no disposen de DNI o de NIE ja no tenen la gratuïtat del transport públic a l'illa, una decisió que ara arribarà al defensor del poble. Escoltam Elena López, consellera insular del grup socialista, i Òscar Rodríguez, conseller d'Unides Podem.
Estan parlant d'una mesura de llevar, de castigar a persones que estan a la nostra illa, una mesura que s'ha pres d'una manera completament unilateral, no s'està aplicant a cap altra illa.
Per tant, entenem que sense justificació no es pot prendre cap una mesura d'aquest tipus que afecta a la vida de, com ja s'ha dit, més de 3.000 persones. Anem al defensor del poble perquè no ens queda altra.
El grup popular del Consell considera que la mesura és responsable, legal i necessària per evitar que es produeixin casos de fraus. Les associacions de migrants reclamen que no es deixi ningú fora d'aquest servei. Alda Jurramendi és portaveu de l'Associació de Residents Uruguayans a Eivissa.
Ya, entonces afecta muchísimo porque entonces tienen que pagarse el viaje, el boleto, y entonces eso es un gran gasto. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo con esa decisión.
Les persones amb menys recursos econòmics són precisament les que més utilitzen el transport públic.
I acabam, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat parlant de turisme, perquè aquest estiu arribaran a l'aeroport d'Eivissa 4.500.000 passatgers, són 109.000 més que la temporada 2025. Aquesta és una de les dades que s'extreuen del nou informe del Sistema d'Intel·ligència Turística d'Eivissa.
Sí, més viatgers però agrupats en menys avions, és la principal conclusió de l'estudi que analitza les operacions programades a l'aeroport d'Escúdola d'abril a octubre de 2026. Segons aquest estudi, hi haurà un creixement del 2,4 en nombre de seients en comparació amb l'any passat, però reduiran el nombre de vols en un 1,6%. Això s'explica pel fet que les aerolínies opten per avions de més capacitat davant dels majors costos operatius. Per mercats, tot i decreixer, el nacional és el de major volum en arribades cap a Eivissa amb una previsió de 10.200 passatgers, una xifra que dobla la del segon al llistat, el britànic, que continua a l'alça tant en freqüències com en seients, consolidant-se com el principal mercat internacional emissor cap a Eivissa durant l'estiu. Li segueixen per aquest ordre l'italià, l'alemany i l'holandès, el francès, belga i el suís. Tots aquests creixen, excepte l'alemany, que registra una caiguda de vols del 5,1% i de places del 6,7%.
Idò, ens quedem amb totes aquestes xifres turístiques. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Després t'escoltam. Són les 12:11 i començam avui parlant de la regulació d'entrada de vehicles a Formentera. Idò, sí, avui volem començar posant damunt la taula la mobilitat a l'illa de Formentera, concretament la limitació d'entrada de vehicles, coneguda com Formentera Eco, que estarà vigent també enguany, però amb alguns canvis. Volem saber-ne el detall d'aquesta regulació i per això ja podem parlar amb la Verònica Castelló, que és la vicepresidenta primera i consellera de Mobilitat i Medi Ambient del Consell de Formentera. Molt bon dia i moltes gràcies.
Bon dia a tots.
Hi haurà Formentera Eco enguany?
Doncs esperem que sí. Demà tenim el ple ordinari i es debatran la proposta que fixarà el sostre per aquesta temporada del 2026, així com el període, que un any més des del 2023 repetirem que el període siga des de 1 de juny fins al 30 de setembre. I esperem que sí, esperem que els grups de l'oposició, després de tot el procés participatiu que han fet, doncs vegin amb bons ulls que traslladam la proposta que va sorgir l'altre dia en el Consell d'Entitats com a acord de pla i que així siga.
Contempleu alguna altra opció que no sigui que tiri endavant?
No, bueno, és que sempre, segons marca la llei, ha d'estar aprovat en ple almenys 3 mesos abans de que s'iniciï el període. Per tant, aquesta condició ho estan fent ara perquè ha d'estar tot publicat en el BOIP per 1 de març perquè sigui vigent a partir de 1 de juny. Si demà hi ha alguna sorpresa i no prosperen les propostes, doncs haurem d'escurçar el període. Perquè, evidentment, no podem estar sense regulació aquest estiu. Fa 7 temporades que tot va començar, en el 2019, any rere any sempre n'hi ha hagut, i pertoca que n'hi hagi, això per supost.
En quines condicions s'aplicaria aquesta regulació enguany, si és que tira endavant, que tot fa preveure que sigui així?
Bé, les condicions per enguany són les mateixes que va ser la temporada de l'any passat, del 2025. Com estava dient fa uns moments, el període com ja s'ha estipulat des del 2023 i s'ha estat repetint any rere any, seria de 1 de juny fins al 30 de setembre, i el sostre que s'estableix per les diferents categories que s'apliquen des del 2019, en què va començar el projecte Formentera Eco, pues mantindria els mateixos sostres. El que vol dir que els vehicles de lloguer, en quant a cotxes, hauria autoritzats 2.268 diàriament i 5.880 motos. Per els eivissencs que no treballen a Formentera, perquè els eivissencs que treballen a Formentera, que venen per motius laborals, sí que han de demanar autorització cada any, sempre, però estan exempts d'aquest sostre regulat. I evidentment no paguen quota, però sí que han de demanar sempre l'autorització. Es vengui un dia a fer feina, com es tingui que venir durant tot aquell període. S'ha de fer la sol·licitud. I després, a eivissencs que volen venir un dia o volen venir diversos dies a Formentera amb el seu cotxe, es disposen d'una quota de 235 turismes autoritzats diàriament i 50 motos. Que, com estava dient, estan bonificats, sempre han estat bonificats, i s'ha de demanar autorització. I després, els visitants, hi haurà una quota diària autoritzada de 1.732 turismes i 122 motos.
Que crec que m'ha donat temps a prendre nota de totes aquestes xifres, però si després comet alguna errada, evidentment l'ànimo que em corregeixi, perquè estava prenent nota de tot ràpidament. Tens la sensació de que enguany s'ha debatut amb més profunditat sobre aquesta regulació? Quina valoració fa d'aquestes diferents reunions que s'han mantingut en el Consell d'Entitats?
Bueno, vàrem intentar proposar des de la Unió una proposta de projecte que fos plurianual, com es va plantejar per l'equip de govern de Gent per Formentera i el Partit Socialista l'any 2020, però sembla ser que no ha acabat d'agradar aquesta evolució que volíem fer del projecte de Formentera Eco, en quant a, després de 7 temporades, establir un sostre fixe per als pròxims 4 anys i fer un canvi a etiquetes mediambientals per donar-li el caire més sostenible, que no només sigui reducció de vehicles, sinó que també tinguem en consideració la sostenibilitat de la nostra illa i sa mirada cap al medi ambient. Uh-huh. I, a més, com us marca la llei, que hem d'afavorir vehicles més sostenibles.
Uh-huh. En aquesta proposta que s'ha de dur a votació en el plenari, s'aplicaran algunes de les esmenes que han presentat els membres que formen part d'aquest Consell d'Entitats? S'han tingut en compte?
D'aquestes registres que vàrem rebre es dividien en es diferenciaven en tres grups. Un grup demanava que es seguís reduint. Vam voler considerar que per passar de 1.732 turismes de visitants que s'autoritzaven cada dia en el 2025 a 1.800 vehicles autoritzats a diari, que 800 proposàvem que fossin vehicles, tant cotxes com motos, que s'autoritzés treballadors no residents, més els 1.000 turismes de visitants que proposàvem des de la Unió que féssim aquest canvi. Consideraven que aquesta diferència de 68 vehicles que es creixia era un augment encobert que amagàvem, que volíem créixer per comptes de l'esperit d'anar disminuint que sempre ha dut lligat la regulació de vehicles. Doncs no era així, perquè al final distribuir aquells 1.000 turismes de visitants amb etiquetes mediambientals, amb altres quotes per distintius, no? Doncs al final havia que deixar que en l'aplicació es veiés si sempre tindríem tots els cupos d'etiquetes plans al 100%, o n'hi hauria algun que mai arribaria a estar sostre al 100%, per tant, mai hi hauria aquests 1.800, com tampoc sabíem si els 800 que es deixava de quota de treballadors estaria ple també. no parlàvem en nombres exactes, parlàvem amb, amb dos quotes de 1.000 i de 800, que sumaven 1.800, que aquesta diferència de 68 vehicles que es deia que cobria, que estaven amagats de que es creixia, doncs havia que deixar que si això dut a terme, si realment seria que hi hauria aquestos de més o no. Per tant, bé, hi ha coses que s'han tingut en consideració que estan implícites dins de la justificació, però com estic dient és que es Formentera Eco enguany funcionarà igual que com va funcionar l'any passat, la quota és la mateixa per tots.
Respecte a les xifres de l'any passat, consellera, segur que teniu comptabilitzats quants de dies es va arribar en aquest nombre màxim de vehicles, quins dies van ser i segur que els teniu també localitzats en els temps.
Doncs aquest estiu, de 122 dies que s'aplica la regulació, vam tenir 74 dies d'escupo dels turismes visitants ple al 100%, que això es correspon en el mes d'agost, el mes de juliol, i si no record malament eren 9 dies de juny i 6 dies de setembre.
Per tant, un bon nombre, un bon percentatge d'aquests dies en què s'aplica la regulació amb aquest sostre màxim. Vostè ho comentava abans, la majoria d'agrupacions representades en el Consell d'Entitats van traslladant les diferents sessions aquesta voluntat de continuar reduint el nombre de cotxes i motos durant la temporada turística, atès que les xifres parlen de que en la majoria de dies s'arriba en aquest nombre màxim. Però tot i això, i si no és així em pot corregir de nou, cap de les opcions presentades recollia aquesta petició de reduir el nombre de vehicles, és així?
No he entès molt bé la pregunta, però de les peticions que se mos van registrar es dividien en tres grups i un grup que era... eren, no sé si eren exactament 6-7 associacions veïnals i culturals que demanaven que es seguís reduint. Uh-huh. I llavors hi havia 7 associacions de sector turístic que demanaven que s'aplicàs el sostre del 2025 per aquest estiu del 2026, perquè ja s'havien estat aplicant les reduccions que s'havien pactat en el 2020, i que es fes una revaloració de l'impacte econòmic i de l'impacte d'haver estat disminuint els vehicles i veure si realment hem de fer una aturada o si hem de seguir reduint.
Enguany s'aplicaran canvis, es modificarà el nombre o la freqüència de línies del sistema de transport públic a Formentera?
Bueno, en principi el transport públic l'any passat ja vàrem estar modificant algun recorregut de línia per poder millorar el servei i de forma que sempre s'havia donat connexió, sempre havia hagut connexió entre els pobles de Sant Francesc, les Sabines, Pujols, Sant Ferran i tornada a Sant Francesc, sempre en sentit horari amb la L1, però mai s'havia donat connexió en sentit antihorari. Al contrari, l'any passat vàrem fer vàrem pensar de nou recorreguts i vàrem ampliar freqüències per tal de que aquesta connexió també hi fos en el sentit contrari i que pogués saber una freqüència de pas d'uns 30 minuts per tal de connectar també amb el port de la Sabina, perquè davant els problemes que tenim d'aparcament, doncs tractar d'incentivar entre la població que puguin deixar el vehicle aparcat a Sant Francesc, a Sant Ferran, i puguin apropar-se en algun poble i que es puguin apropar amb el transport públic fins a anar a esport. I això ens ho seguim plantejant per aquest estiu, per supost.
Uh-huh. I ja per anar acabant i deixant de banda ara la mobilitat, en aquesta regulació d'entrada de vehicles com a sistema de transport públic, li volia demanar a Verònica Castelló, que és la vicepresidenta primera i consellera de Mobilitat i Medi Ambient del Consell de Formentera, quines són les darreres novetats pel que fan els quiosquets de platja Formentera de cara en aquest estiu i també de cara en el pròxim hivern, ja que hem llegit a diferents mitjans que us estàu plantejant sancions per mort que la majoria de quiosquets no s'han desmuntat en aquest període en què havien d'estar desmuntats.
Sí, bé, la concessió, quan va ser otorgada en el Consell de Formentera, pues, tenia aquest condicionant, que entre el 15 de gener i el 15 de febrer els quioscos havien d'estar desmuntats. L'any passat, a principis del 2025, no varen desmuntar. Ja vàrem comunicar que, per el fet de no haver desmuntat, doncs, els plecs del concurs que hi va haver en el seu dia, doncs, recollien que això es contemplava com una falta molt greu, i es va imposar, doncs, aquesta falta molt greu es va imposar amb la part econòmica que hi duia lligada, i en el cas d'enguany, que tampoc han desmuntat 7 dels 8 quioscos, doncs, en un principi, hauríem d'anar per aquest camí també, però clar, hem de veure també, doncs, ara mateix, ha de valorar-se tot jurídicament, el que recullen en els plecs, i a més també, doncs, que durant l'estiu passat varen fer diverses inspeccions i també varen traslladar propostes de sancions, a les quals van presentar al·legacions, i tot això s'ha, doncs, de tractar, i en el moment en què s'hagi valorat tot, doncs, es comunicarà les pertinents sancions definitives a cada un dels quioscos, si així ha de ser.
Estarem pendents també d'aquesta situació. Verònica Castelló, li volíem agrair moltíssim que ens hagi dedicat aquests minuts aquí a IB3 Ràdio.
Gràcies a vosaltres, bon dia a tots.
Nosaltres ara seguim amb el programa, seguim amb més assumptes, però serà d'aquí un minutet, després de publicitat.
IB3 Ràdio és participació.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3. Tots donam una mà a Abaimar.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que em t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us deia a l'inici del programa, volem parlar de les farmàcies que han estat protagonistes de l'actualitat aquest cap de setmana per les incidències que ha provocat el canvi de sistema RL en el nou, que es diu Sigma. Avui, però, podem dir que les farmàcies ja operen amb normalitat aquí a les Pitiuses, però li demanarem més detalls a la farmacèutica Fanny Juan, de la farmàcia Juan Antonio Maritur. Molt bon dia, Fanny.
Hola, bon dia, com va?
És així? Avui ja està funcionant amb normalitat?
Avui te funciona amb normalitat. En principi ja no hi hauria ninguna incidència amb el nou sistema que tenim ara.
Com ha anat aquest cap de setmana?
Bueno, el cap de setmana era com de transició entre el sistema RL, que era el sistema antic que teníem abans, i el Sigma, que és el que han implementat ara. Llavors, durant tot el cap de setmana no podíem passar el que era ninguna recepta electrònica, però era algo que estava avisat. Llavors, a partir de dilluns, el dilluns sí que va haver-hi com bastants de problemes i ara ja funciona amb normalitat.
O sigui, gent que igual no estava informada de que no es podrien expedir receptes electròniques aquestes estos dies? Va haver-hi algun moment de tensió?
No, tensió com a tal tampoc no. La majoria de les persones sí ho entenien, que això és algo que estava fora de lo que és el control de la pròpia farmàcia.
Uh-huh.
Però
sí, perdó.
Sí que hi havia gent que no ho sabia.
Clar, i bé, pues fer una mica de pedagogia i passar a un sistema més manual, més analògic, no, m'imagino?
Clar, el cap de setmana totes les receptes que hi havia per urgència s'havien de fer de forma manual,
uh-huh.
I ara a partir dels dilluns ja es tornava a prescriure de forma electrònica, però amb el nou sistema que és Sigma.
Uh-huh. Quins avantatges té aquest nou sistema?
Doncs a partir d'ara el que serà és que... Bueno, es modernitza respecte a Rele, que feia 20 anys que el teníem implementat, i a poc a poc s'aniran afegint com bueno, aplicacions. Per exemple, tindrem una aplicació en el mòbil, que el pacient podrà veure quan té disponible la medicació, podrà venir a buscar la medicació sense tenir que portar la targeta sanitària, sinó que potser amb un codi QR que li sortirà a l'aplicació i amb això ja podrem accedir a la seva medicació. I bé, cosetes també a nivell internacional, entre els països de la Unió Europea i cosetes així com més modernes.
Uh-huh. Que això m'imagino que no serà que s'aplicarà d'avui per demà, sinó que són canvis que estan previstos a mitjà a llarg termini, no?
A poc a poc, sí, poc a poc.
Clar. Una de les preguntes que em sorgeixen, no, sempre que faim aquests avanços tan tecnològics, és si hi haurà gent, no només gent gran, sinó també gent que no disposi d'un mòbil, que n'hi ha molta més de la que ens pensem, es pot produir aquesta bretxa electrònica o sempre hi haurà sistemes per atendre la gent, per exemple, que no tingui un telèfon intel·ligent?
No, clar, però sempre podran passar com ara amb la targeta sanitària. Això no desapareix. Sinó que el dels mòbils és per facilitar, però la targeta sanitària com ara sempre funcionarà amb el lector.
Exacte. Home, també és un missatge de tranquil·litat, no? Per la gent que sí. No s'agobi que el sistema de, com ara comentàvem, la targeta sanitària sempre funcionarà
sempre igual que estarà, no? Exacte, sí.
Molt bé.
Sí, les persones que no tinguin un mòbil intel·ligent, que no es preocupin, que podran treure la medicació igual.
Exacte. Hi ha algun altre sistema que a través de Sigma a Valtros, en els farmacèutics, també us permeti gestionar, per exemple, la medicació diària o setmanal dels pacients?
Clar, per exemple, nosaltres que feim els sistemes SPDs, que són uns dispositius com per... tu li dones als pacients la seva medicació setmanal, nosaltres ara a partir d'ara sí que ho podrem controlar de millor forma perquè podrem accedir en el seu sistema, que fins ara no podíem més que passar en la targeta sanitària. I després de cada residència sanitària també millorarà.
Clar, que això no vol dir que evidentment aquesta gestió de la medicació setmanal es fa amb el consentiment de cada pacient,
sí,
de cada usuari, no?
Per supost, sí. Quan tu demanes aquest servei ja dones un consentiment.
Exacte. I això permet dur un control, no? Potser per... No sé quin perfil fa servir aquest
normalment
sistema.
Normalment és gent que és polimedicada, uh-huh. que no s'administrava bé amb els medicaments. Llavors a la farmàcia els hi faim... És com un pastillero setmanal, uh-huh. amb tot organitzat, esmorzar, dinar, sopar i la medicació que prenen a la nit, i així t'assegures que per lo menos s'ho pren correctament.
Uh-huh. I de que està fent un seguiment, sí, per gent que igual és una mica més despistada, no?
Sí.
Molt bé. I res, donem aquesta notícia de que avui ja totes les farmàcies de les Pitius es operen amb normalitat amb aquest nou sistema Sigma.
En principi avui no hi hauria d'haver-hi ningú problema.
Exacte, sí. Igual ens hem adelantat. Avui fins ara. Si després,
fins ara funciona molt
bé. Si després passa alguna incidència, no ens en fem responsables, eh, Fanny?
Sí, que això informàtic ja sabem tots que és...
Que pot passar d'un moment a l'altre. Fanny Juan, farmacèutica de la farmàcia Juan Antonio Maritura, a Vila, a la Marina, moltíssimes gràcies per haver-nos atès una vegada més.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Tots ahí 33 minuts, aquí seguim el programa i com us dèiem, començar l'últim dijous de cada mes aprofitant per conèixer amb més detall la tasca que fa el teixit associatiu de les Pitiuses, i avui volem aprofundir en la trajectòria d'una altra associació, en aquest cas de l'associació Ibiza-IN,
una entitat que vetlla per la inclusió de totes les persones amb diversitat funcional. I per fer-ho, avui ens acompanya aquí a l'estudi la seva directora, Ana Consuelo Guerra. Molt bon dia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Quines són les principals tasques que té Ibizain? Quins són els vostres principals objectius?
Vale, bueno, nuestros, bueno, lo primero de todo, daros las gracias por tenernos en cuenta para este jueves.
Claro.
Y bueno, contaros que somos relativamente jóvenes, porque en constitución me refiero, yo nosotras ya no.
Llevamos... También.
Llevamos constituidos desde el mayo del 21, somos fruto de la pospandemia. Entonces, a raíz de bueno, pues, ver que una serie de familias teníamos unas necesidades comunes, nos unimos. En un primer momento éramos muy poquitos, ahora andamos por unos ciento y pico socios aproximadamente. No te sabría decir el dato exacto porque esto la secretaría lo lleva a rajatabla y muy bien. Y fundamentalmente nosotros nos ocupamos de intentar que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad, tanto a nivel social, laboral, educativo, sobre todo el tema educativo, estamos bastante cañeras ahí, y que todos los asociados y las personas con diversidad funcional no asociadas también, pues tengan un verdadero ambiente de inclusión real. Vale, entonces, allá donde se nos necesita, vamos, hacemos mucha labor de concienciación, hacemos mucha labor de asesoramiento en la medida en la que nos permite, porque lo compaginamos con nuestros trabajos, nuestras empresas y nuestros hijos. Vale, entonces es mucho, mucho compaginar y bueno, ahí estamos intentando hacer lo mejor posible y atendiendo las necesidades que se nos van presentando.
Y tenéis un perfil concreto de usuario, porque para el que me explicabas, debe ser gente de todas las edades, ¿no?
De todas las edades, sí que es verdad que empezamos con socios en edad escolar, pero de hecho, por ejemplo, ya tenemos alguno que acaba de cumplir la mayoría de edad y nos hemos encontrado en la tesitura de que había que darle support para el tema de bueno, lo que ahora es la curatela, que no es como la, bueno, pues cuando las personas con diversidad funcional pasan a la mayoría de edad, el sistema judicial cambió, la ley respecto a este tema cambió, entonces había que asesorarlos a los padres, decirles cómo tenían que hacer este tipo de, que ya no es tutela, ¿vale? Es diferente, y bueno, darles pues unos abogados que le pudieran tramitar todo esto, que estuvieran familiarizados con este ámbito y demás, y acompañarles durante este proceso. También son pues ya niños que están fuera de algunos de ellos de circuito educativo y pues ahí a nivel laboral hay que asesorarles también y darles una pequeña salida. Y luego el resto de niños pues son de, como bueno, como nosotras somos diversas en sí mismas, pues los niños también son diversos, hay desde que tienen discapacidades motóricas, otros discapacidades cognitivas, pero lo mejor es que, para mí, es que tenemos socios con y sin discapacidad. Uh-huh. Porque aunque parezca mentira, y digo porque parece mentira, porque es verdad que a veces nos quejamos de la poca concienciación, que sin embargo, por ejemplo, para otras causas sí que la hay, pongamos por ejemplo la causa de la violencia de género, no es necesario que te toque de primera mano, uh-huh. La gente está concienciada, uh-huh. La sociedad está concienciada. Ha habido una labor ahí muy importante. Uh-huh. En el caso de la diversidad funcional, si no te toca de primera mano, con uno de tus hijos, con un familiar directo, con un amigo directo, es como que no existe. No hay esa concienciación social. Entonces, por eso siempre hablamos de la gran labor que hay que hacer de difusión. Porque al final todos somos diversos. Y en alguna manera, en todo nuestro transcurso vital de nuestra vida, lo somos o lo seremos. Y deberíamos de ser vistos cuando lo seamos, ¿vale? Y tenerlo previsto. Pero es como un tabú. No se habla de esto. Y creemos que sí que debe de hablarse. Entonces, vuelvo a decir, una de las cosas que a nosotras nos enorgullece es que dentro de nuestros socios hay familias con sus hijos que no tienen ningún tipo de diversidad funcional, pero que quieren que sus hijos crezcan con esos valores. Entonces, como una de las cosas que hacemos son cada 15 días talleres en nuestra sede, que la tenemos en las Escuelas Bellas de San Agustín, gracias, tengo que decirlo, a la cesión de ese espacio por parte del Ayuntamiento de San Josep. Ahí, si tú estás asociado, incluso si no estás asociado pagando 5 euros el taller, puedes venir, puedes compartir un taller, tus hijos pueden compartir un taller en diversidad plena y absoluta. Y estarán al lado de una persona que tenga una discapacidad motórica y tendrá que ayudarle a hacer un panellet, uh-huh. ¿Vale? y tendrá a lo mejor que ayudarle a coger un pincel con la boca o ponerle... Da igual, eso es crecer en valores.
Y tan.
Y es aportarle una educación a más, un plus, que siempre hablamos de la educación emocional, uh-huh. de tal, y luego nos llenamos la boca de esto, pero no nos ocupamos de ocuparnos, sí, ¿vale? Sí, de dársela. Entonces, para mí eso es fundamental.
Molt bé. No, i és que m'he quedat impressionada amb l'explicació, perquè realment és una oportunitat de, per una banda, obrir els ulls i uh-huh. fer una classe pràctica del que significa realment empatia i inclusió, veritat.
Claro, claro. Y es muy difícil que gente que no le toca de primera mano se apunte a que un fin de semana, un sábado por la mañana, lo va a pasar pintando o haciendo un taller de galletitas de Halloween con niños y niñas diversos.
Exacto.
¿Vale?
Diversos.
Que a lo mejor... su hijo o su hija, o bueno, esa familia, uh-huh. piensa pues que pues lo pasará mejor en el parque y tal, que ahí encontrará también diversidad. Pero claro, muchas veces nuestros hijos no están en esos espacios, uh-huh. ¿vale? Porque nos encontramos con una serie de trabas, de obstáculos, a veces estructurales, a veces sociales. Uh-huh. Porque si tú tienes un niño, a lo mejor TEA, que por lo que sea, por lo que fuere, está comiendo árboles en un parque, uh-huh. que los tenemos, ¿vale? Si tú quieres estar un poco apartado de esas miradas o de esas miradas, me refiero a esas miradas inquisidoras, ¿no? Que te está cuestionando como madre, porque tú estás dejando que tu hijo coma árboles, ¿vale? Obviamente tú no querrías que tu hijo estuviera comiendo árboles o que esos niños le señalen, mami, ese nene está comiendo árboles, ¿vale? Entonces hay veces que, bueno, pues los llevamos a hacer otras actividades. Seguimos estando en esos espacios públicos, seguimos llevándolos y animamos a todas las familias que tienen hijos diversos a que compartan todos esos espacios públicos, porque no son de uso exclusivo de normotípicos, son para todos.
I s'han d'ocupar aquests espais, s'ha de tenir aquesta presència, s'ha de tenir aquesta veu, s'ha d'explicar i s'ha de compartir espai.
Se ha de compartir y para eso las administraciones, que ahí estamos nosotros a pico y pala, han de estar facilitando esa accesibilidad. ¿Vale? Los planes de accesibilidad que todos los ayuntamientos tienen, bueno, pues intentamos participar ahí, estar, levantar la voz cuando vemos que no se adaptan a lo que tendría que ser. Yo que sé, obras, por ejemplo, como cuando se cambió y se hizo el carril, ahora mismo me viene a la cabeza, el carril bici que pasaba por delante de Camises. Bueno, pues cuando hicieron ese carril bici se eliminó el pavimento podotáctil que necesitan las personas con discapacidad visual.
Claro.
Pues hombre, el carril bici a mí me parece maravilloso, pero si lo hubierais hecho de manera adecuada desde el primer momento, no habría habido que hacer una doble inversión de pongo el carril bici y ahora desmonto el carril bici para volver a poner el pavimento podotáctil donde toca para que los invidentes puedan cruzar.
Claro.
Entonces, bueno, hay cosas que sí que se pueden hacer.
I que per això també lluitau, no?
Sí, ahí estamos, ahí estamos.
Lluitant, perquè has fet servir la paraula obstacles, poden ser físic, també psicològics i socials.
Sí.
Però els obstacles físics, fins que no et toca, i com deies abans, hi ha diversitats funcionals, que no tota diversitat funcional és vaig amb cadira de rodes, però,
no.
però tothom ha de tenir accés a unes vies per vianants que estiguin lliures d'obstacles. No? En aquest cas, tu creus que a Eivissa som una illa inclusiva?
Bueno, tristemente tendré que decir que no lo somos, ¿vale? Pero también tengo que decir que hay voluntad, ¿vale? Sí que es cierto que se nos escucha, que se nos tiene en cuenta, que presentamos la línea verde, por ejemplo, funciona muy bien. Es verdad que, por ejemplo, en los ayuntamientos, todos los concejales que tienen esta potestad nos escuchan y hablamos con ellos e intentan ir poco a poco adecuándolas. Y tal y como tú has dicho, es verdad que no es solamente para personas que tienen una discapacidad adscrita. Aquel que vaya con un carrito de bebé, que todos hemos tenido y casi todos tenemos niños, a veces no puede ir a según qué sitios, a la playa, a la feria, allá donde hay grava, allá, porque se te hunde el carro. Pero tampoco podrá ir un abuelete que lleve un andador, o tampoco puede ir un nene que se ha hecho un esguince y va con muletas, ¿vale? Entonces quiero decir que son muchas más cosas. Sí. Que no son accesibles y esos obstáculos llegan a mucho más. Sí que es verdad que, por ejemplo, en las plazas de PMR, de movilidad reducida, se está avanzando bastante porque no es solo pintarlas. Ojo, que cuando vemos que las pintan decimos, ah, mira qué bien, están pintándolas. No, hay una normativa al respecto. con unas medidas que se tienen que cumplir, con unos espacios que se tienen que cumplir, con unas distancias a los otros obstáculos del mobiliario urbano que también se tienen que cumplir, porque a mí me puedes poner una plaza monísima, pero si me lo pones en una cuesta con no sé cuánto por ciento de pendiente, pues hombre, lo mismo estoy ahí en el Dragon Khan de las plazas de PMR. Entonces, bueno, hay una serie de cosas, pero está muy bien que en este sentido se vayan poniendo. Y luego sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta también la iniciativa privada, ¿vale? Todos aquellos negocios, todos aquellos hoteles, restaurantes, cines, que tienen adaptación para que todos puedan disfrutar, tanto si tienen movilidad reducida, ascensores, etc., como bucles magnéticos y demás, para que puedan escuchar, por ejemplo, los que tienen su implante coclear o demás.
Exacte. A mi m'encantaria seguir aprofundint i ja et puc dir, Consuelo, que no serà l'últim dia que et convidem
a venir. Ah, pues
jo
encantada, perquè hablar otra cosa no, però hablar.
I doncs mira, ja som dos, perfecte, sí, perquè aquí a la ràdio si no venim a parlar no sé què estaríem
fent. No sé què vendríem
aquí,
a fer, és veritat.
Així que t'agrairem moltíssim que tornis, però abans de dir-te fins molt aviat, si la gent que ens està escoltant vol col·laborar amb l'associació, com pot fer?
Sí, lo más efectivo es mandar un mail a info@ibizain.org, repito, info@ibizain.org, in de inclusión. Y ahí podéis preguntar todo lo que queráis y desde ahí se os dará toda la información, estéis o no estéis asociados, pero si os asociáis, pues muchísimo mejor, porque nos ayudáis a que sigamos funcionando.
Y de enhorabona, de veritat, Consuelo, i a totes les persones que formeu part d'Ibizain i, com et dic, fins molt aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i ja enfilem al final del programa d'avui. Traieu calculadora, que ara haurem de fer comptes. Fins ara.
IB3 Ràdio és cultura.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots, govern de les Illes Balears.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. Fem comptes.
Ja tornem a ser aquí, estàu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i ja sabeu que l'últim dijous de cada mes, sempre que l'actualitat ens ho permet, agafam calculadora, paper, boli o el que tinguem a mà i fem comptes, a veure si ens surten, segur que sí, perquè comptam amb la Raquel Corral, que és consultora financera a OBB. Molt bon dia!
Bon dia, com estàs, Laura?
Nosaltres molt bé, preparades aquí ja, com et dic, amb Excel, amb sa calculadora, amb paper i boli, comptant amb els dits, amb el que es pugui, preparades per fer comptes. Avui per on t'agafam, que
bé.
No estàs amb nosaltres aquí a l'estudi?
Pues mira, no, estic avui a Madrid, que vaig estar dirigint una taula rodona d'igualtat aquí a Madrid, el sector turístic, i la veritat que superagraïda per l'experiència, o sigui que, a més de fer contes, també estic en el món de les conferències.
Meravellós, meravellós. I escolta, també fent pedagogia sobre igualtat, que està una mica també relacionat amb el tema que tractarem avui, veritat?
Sí. Sí, clar, bueno, de fet m'ha sorprès moltíssim perquè era l'organitzava l'Associació Espanyola de Dones del Sector Turístic, que és super, bueno, no la coneixia, la vaig conèixer a Eivissa i mira, ara estic per aquí amb elles. I és una passada el tema de la conciliació familiar, com encara està, pues, estan lluitant perquè es faci, no? Mm. Sí que me vaig trobar que n'hi havia executives que sí, que estaven molt, molt acostumades a tenir càrrecs importants bueno, dones en carrers importants, però altres sectors de, dins del turisme no.
Clar.
I vàrem estar precisament pues, debatint sobre això, sobre els punts més dèbils, els forts, i bueno, i que n'hi ha molta feina que fer encara.
I tant, en la conciliació. Sobretot si es tracta, per exemple, d'un perfil que també està creixent en els últims anys, que és de sa família monoparental, i normalment, en sa majoria dels casos, són famílies monomarentals, és a dir, és una mare amb els seus fills. Fills o fill únic, depèn.
Sí, tal qual.
Clar, l'economia en aquests casos, m'imagino que és un pilar fonamental, no?, en aquestes llars. Fer comptes també en aquestes cases per poder tenir totes les necessitats cobertes.
Uh-huh. Sí, mira, jo m'hem adonat que en el món de l'assegurança n'hi havia coses que encara no estaven adaptades a la família monoparental. I, bueno, vaig descobrir que n'hi ha marques que ja s'han preparat per això i me vaig quedar molt sorpresa, perquè jo tampoc ho havia pensat, te dic la veritat, Laura, no? Mm. Però que n'hi ha unes necessitats que les famílies monoparentals tenen, que és la protecció del menor, però és major encara que una família comú, no?, de pare i mare, no? O, bueno, pare i mare, anem a dir que n'hi hagin dues persones.
Exacte,
perquè
sí.
Avui pot ser dos pares o dos mares, d'acord? Vale? I de fet, n'hi ha un punt a l'assegurança de vida, que és el primer que parlarem, que abans, per exemple, si els dos pares tenien un accident, vale, i ja no estaven en aquest món, pues, n'hi havia un capital d'orfandat, vale, però no estava adaptat per a una família monoparental. És curiós.
Clar. Què passaria en
aquests
casos?
Sí, què passa
casos,
amb aquest...
No?
Exacte, jo me vaig quedar com super sorpresa quan vaig anar a la formació d'una marca concreta, vale? I jo me vaig, ostres, pues és veritat, no? I aquesta marca i altres varen posar aquesta clàusula per a famílies monoparentals, no? Que si està declarat com això, n'hi ha que aportar el que és la documentació com a tal, que està registrada, té que estar registrada. Això és molt important. Que bueno, que jo sé que ho fan perquè és molt, el que és monoparental sap molt bé,
sí.
M'entens?
Sí, estan ben informades.
I sobretot la protecció
general.
Del menor. És el més important, la protecció del menor.
Clar. Que totes aquestes passes, no? Per exemple, el fet de tenir una assegurança de vida i que contempli aquesta clàusula és bàsicament per bé del menor, en aquest cas.
Tal qual. Perquè, clar, dius, vale, si a mi m'ha passat qualsevol cosa, què passa amb el meu nen o la meva nena?
Exacte.
Vale, sí, tinc els meus pares, però, clar, els pares es fan majors, saps? O sigui, què faim amb el nene? Estarà cobert? Tindrà sous per als estudis? Podrà comprar-se una casa a futur? Com ho podem fer? No? Pues tot això faig l'estudi per a les famílies monoparentals, perquè estigui ben protegit es paro la mare i el nen.
Exacte.
O la nena.
Clar, has posat damunt la taula una paraula que és clau i que jo crec que és molt difícil. No sé si altres bandes de la península, de les Illes Balears, és una mica més fàcil, però, sens dubte, amb un sol sou aquí a Eivissa, estalviar és molt difícil.
Clar, per això, mira, estalviar és molt difícil, però jo crec, i Laura, t'ho dic de tot cor, que a Eivissa jo estic lluitant amb això perquè estalvin, perquè moltes vegades ells creuen que necessiten molt, sí, vale, necessiten molt, però si ho feim bé, amb molta planificació es pot arribar. Avui en dia tinc parelles que estan quasi amb els sous per tenir l'entrada d'una casa, m'entens? Però necessitem temps.
Clar.
Saps? I ben planificats. Però es pot aconseguir.
I en el cas d'un perfil de família monomarental, aquest temps augmenta? És a dir, aquest temps, aquesta planificació augmenta?
Sí, augmenta, òbviament, que, però és que si tenim, per exemple, cobrar 1.500, tenim que ser realistes. Si em queden 300 d'estalvi, pues, 200 de, per seguretat, vale? Que sempre n'hi ha que tenir, i 100 per a llarg plaç. Objectiu de la casa, que trigarem, sí, arribarem, també, m'entens? I, desgraciadament, el que jo me trobo a Eivissa és que n'hi ha que fer-se un plantejament si em quedo a la isla o me'n vaig per donar-li un millor futur al meu fill o a la meva filla. Perquè es tracta de qualitat de vida.
Clar.
Desgraciadament, els que hem nascut a Eivissa tenim aquesta pregunta damunt de la taula.
Clar. Objectius d'estalvi que es poden fer les famílies monomarentals a dia d'avui. Estalvis per als estudis dels seus fills,
superimportant,
per la formació. També haurien, és possible estalviar paral·lelament per als estudis dels fills i per la jubilació?
Totalment.
Amb
totalment.
Un sou normal.
Supernormal.
Vale.
De fet, jo sempre lo que la planificació és de curt, mig i llarg plaç.
Sí, sempre ho deim, no?
Sempre ho deim, de fet. I els estudis, mira, el cas més extrem que tinc, Laura, és d'un nen d'un alot que ara mateix està començant la carrera de pilot. Són 70.000 euros en 2 anys. Com ho fas?
No, no, és una despesa important.
És comprar-te un apartament en un puesto de la península, però pagat en 2 anys. Com ho fas?
Clar.
I clar, i si és superbo, com a mare, com a pare, tu vols donar-li el millor al teu fill o a la teva filla?
Evidentment.
Prepara't abans, que a voltes amb poquet, pues mira, quan arribi el moment, mirarem si vol, que vol estudiar, si no vol estudiar, ah, pues jo vull un negoci, pues ho miram, o si no ja té uns sous preparats per a l'entrada d'una casa. M'entens el que te vull dir?
Més coses que les famílies monomarentals es poden plantejar i que és una obligació anual en la majoria dels casos, que és la declaració de la renda. Les famílies monomarentals estan contemplades a l'hora de fer una declaració de renda?
Sí, però ho tenen que mirar molt bé, que estigui tot, que ho faci un professional fora de lo que és l'agència tributària, vale? Perquè sí que m'he trobat casos de que tinc un cas justament d'una mare bueno, té 2 fills, vale? I és monomarental no li van fer bé la declaració i li sortia a pagar, diu, és impossible, o sea, és monomarental amb 2 nenes.
Yeah.
O sigui, i varen revisar-li i després li van sortir a que li tenien que tornar sous.
Idò, Raquel Corral, com sempre, posant damunt la taula s'estalvi, la planificació, s'estudi, plantejar-nos-ho a curt, mitjà i llarg termini. Raquel
sí.
Corral, consultora financera a OBB, una vegada n'és més, donant-nos consells per poder fer comptes i que mos surtin sempre, Raquel?
Clar que sí, segur que sí.
Idò, mil gràcies, com sempre, i és més que bé parlem una miqueta més.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Laura.
Gràcies a tu,
una
Raquel.
Una abraçada.
Fins molt Adeu. Aviat. Nosaltres ara ja enfilam el final del programa d'avui.
L'agenda.
Doncs ahir 57 minuts, ja anem enfilant al final del programa d'avui. És el moment de repassar l'agenda cultural. Ja tornem a tenir aquí Ana Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Formentera per visitar l'exposició de dibuixos d'en Xico Castelló Ferrer.
Paile Boig i Balandres de Cabotatge, l'evolució a Motovelé, és el títol d'aquesta mostra que s'exposa al Far de la Mola. Es pot veure fins el 29 de març, en horari de matí, de 9 a 2. Avui encara podem aprofitar una horeta per visitar-la.
Molt bé, i de Formentera agafam el ferri i venim cap a Eivissa, Moscadam a Vila, perquè podem anar aquesta tarda al Club de Lectura Feminista organitzat pel Casal d'Igualtat de Vila.
Esta cosa de tinieblas de Marc García Puig és el llibre del que es parlarà avui. La cita és a les 6:30 de la tarda, com dèiem, al Casal d'Igualtat.
I també a Vila, una hora més tard, podem escoltar la conferència Tirant Bassetja, la història dels últims 50 anys del nostre esport.
El president de l'Associació Mundial de Tirant Bassetja, Pep Ribas-Ribas, serà l'encarregat de pronunciar aquesta conferència que començarà a les 7:30 de la tarda. L'entrada és lliure fins a completar aforament.
Molt bé, i acabem a Sant Josep perquè el Centre Cultural de Can Jeroni acull aquesta tarda diferents propostes organitzades pel Festival de Cinema Independent d'Eivissa.
A partir de les 6 es projectaran els curtmetratges que participen en la secció competitiva de curtmetratges espanyols i a les 7:30 es projecten els dos treballs que participen a la secció mediambiental del festival, Homoplàstic de Julio Pérez del Campo i Plastificados de Nerea Úbeda, amb dos centrats en els plàstics a la mar.
I per cert, que no sé si ho hem dit, aquesta conferència del president de l'Associació Mundial de Tirant Bassetja, d'en Pep Ribas-Ribas, és al Casino d'Esmoll, veritat?
Casino d'Esmoll, cert, sí.
Ah, exacte, allà al Port de Vila, molt bé. I don Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà.
Porque siempre quiero más de ti.
I en aquest últim minutet del programa aprofitem per felicitar la cantant, compositora i multiinstrumentista mexicana Natalia Lafourcade, que va néixer tal dia com avui de l'any 1984, avui fa 42 anyets, i ella també és actriu, dissenyadora, activista, productora musical i va començar la seva carrera l'any 1998. Des d'aleshores, una quinzena d'àlbums i nombrosos reconeixements nacionals i internacionals. 4 premis Grammy, 18 Grammys Latins, 5 premis MTV, en fi, una carretada de premis. Avui la felicitem escoltant Nunca es suficiente, sembla que mai és suficient de guanyar premis, per la Natalia Lafourcade. Ho deixem aquí, demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Molt bona tarda.